A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, fa 10 anys estaven les coses complicades. I 10 anys després... Bueno, no sé. Owen, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
Ferran, ben retrobat.
Gràcies, bon dia. Bon
per
dia,
parlar
bon
de any, cine, eh?
I bon any a tothom.
I bon any a tothom.
Això, bon any.
A la gent del cine, també. Fa 10 anys les coses estaven complicades. 10 anys després, com està?
Doncs estan complicades encara, sí, sí. I sobretot després d'haver passat una pandèmia com la que hem passat. Això s'ha notat molt.
Perquè fa 10 anys us veu arriscar.
Sí, bueno, jo no hi era fa 10 anys.
Si el Ferran, hi era en Ferran. Era, tens raó.
Sí que es pot... Sí que es pot
hi era en Ferran.
Sí, però de seguida s'hi va afegir.
Al costat d'en Jordi Cuesta.
Sí, sí? D'en David.
D'en David, perdó.
D'en David,
David Cuesta.
Sí. Sí, sí.
Us veu arriscar?
Aviam, en principi va ser un risc controlat.
Mesurat.
Perquè la nostra primera idea era fer cine els dijous i si calia quinzenalment. Fer cine, això sí, en versió original subtitulada, i, bueno, possibilitat d'oferir al públic de Sitges la possibilitat de sentir parlar els actors, perquè a Sitges, fins fa 10 anys, encara que sembli mentida, hi havia hagut d'una manera molt esporàdica cine en versió original.
I això que Sitges havia estat territori de cineclub,
sí,
i
sí,
fins i tot, en el seu moment, quan el Rialto era obert... En Miquel Porter Moix, que havia vingut a Sitges a fer sessions de cineclub. Després, a l'universitat, ja ho diré demà, quina universitat vam tenir aquí?
Sí, la Menéndez y Pelayo.
Gràcies. A la Menéndez Pelayo s'havien fet moltes sessions de cineclub, també, però, és a dir, hem anat i hem vingut del cineclub i veu apostar per cineclub.
Sí, tot i que cal dir que com a cineclub tradicional nosaltres no hem pretès funcionar mai. És a dir, cineclub tradicional refereixo, doncs, pel·lícules, en certa manera, ara se'n diu de cine independent, però
bueno, que
pel·lícules
que
tinguin
arriesats,
uns intents de renovació de llenguatge.
Sí, sí, sí.
I aleshores allò que era característic del cineclub era el fòrum posterior. Cinefòrums també s'han
existit. Sí, sí, les taules rodones.
És a dir, sí, que el públic es quedés i alguna persona més o menys informada, més o menys experta, doncs, bueno, dirigís un debat, un col·loqui. Això no vàrem gosar fer això, tot i que alguna de les pel·lícules inicials del cineclub van, elles mateixes,
van generar debat posterior.
Van generar algun d'aquests, i recordo, per exemple, Hannah Arendt, on un grup d'espectadors es va organitzar i ens vam organitzar i es va fer a l'Hotel Romàntic. O sigui, aquesta mena de debat i tal es va fer posteriorment, no a la sortida, no al final de la projecció, sinó posteriorment, 3 o 4 dies més tard, cridats per la, bueno, per l'interès d'aquella pel·lícula.
La base del cineclub encara pot existir perquè encara es fa molt cine per pensar.
Sí, sí, tot el que, bueno, a l'Owen m'agradarà que això en parli, perquè ell com a programador està molt sobre, està, bueno, amb una escafandra i un neoprè, sí, sí, i submergit a dins de les estrenes.
I,
de les,
i amb, la, amb la balança de l'equilibri entre una cosa i una altra per
però,
anar sobrevivint.
Jo, amb la meva opinió, les productores produeixen cada vegada menys d'aquest cine que tu anomenes cine per pensar. Aquest cine que després, quan has sortit, et ve al cap, no? O sigui, de fet, aquesta...
Va per aquí?
Sí, tot que sí que es fa molt de cinema social per reivindicar moltes coses que estan passant al món o que han passat al món, i bé, això també ens serveix, doncs, a vegades, doncs, per buscar aquests títols més interessants per programar de cara al cineclub, no? I generar aquest debat que ens agrada generar quan el públic surt de la sessió, no?
Ara, esclar, a partir del que dèiem en Ferran, el públic què vol, Owen? Si és que després de gairebé 10 anys, un, quan ha exercit tantes vegades de programador i aquestes alçades del segle XXI, es pot més o menys definir què vol la gent.
Hi ha un gruix del públic que sí que vol una pel·lícula que quan entra dins de la projecció doncs, sí que li faci a reflexionar coses. Hi ha un gruix molt important i a Sitges n'hi ha molt de públic que vol això.
És a dir, aquest públic, diguem-ne, potencial públic de Cineclub continua existint?
Sí.
Sí. D'acord. Sí.
I després doncs, tens el públic que bueno, té ganes de passar un dissabte a la tarda, un diumenge a la tarda, doncs bueno, una cosa més distesa i potser que no li faci pensar tant.
Que de fet ha estat sempre el gran públic del cinema.
Sí.
El públic de passar una bona estona sense haver de pensar massa o desvincular-se del dia a dia i de les penúries del dia a dia, no?
I després tens el públic més familiar que busca doncs això, doncs alguna activitat per portar doncs els més petits de la casa doncs a gaudir d'una estona, no? I bueno, el cinema també és un bon reclam.
I això en 10 anys ha canviat fonamentalment o aquests tres perfils que ens defineixes ara, si fa o no fa, són els mateixos de fa 10 anys?
Són els mateixos.
Són els mateixos.
Sí, sí, totalment.
Els perfils d'edat també?
Sí, els mateixos, sí, els mateixos. Sí, sí. És a dir, costa molt que, per exemple, la gent jove vagi al cine. És molt difícil.
Costava i costa.
Costava i costa.
I sí, costa.
Sí, costa, costa. Sí, sí.
Per què? Ensenya el mòbil.
Els mòbils, les plataformes... sí, jo crec que...
És una qüestió de preu o és una qüestió d'hàbit?
Jo crec que més d'hàbit.
Més d'hàbit?
Sí, més d'hàbit. Sí, jo crec que han canviat una mica els hàbits dels joves, ja no passen tant de temps al carrer. Jo crec que es passa molt més temps tancats a casa amb les pantalletes i bueno, i això és un problema.
És a dir, això de seure en una butaca, en una sala fosca, en una relativa, diguem-ne, o una necessària tranquil·litat per escoltar, no poder conversar així directament, tot això no forma part ara segurament de molts models de lleure de la gent jove, no?
I a més, és curiós perquè els més petits, per exemple, no aguanten tant una pel·lícula. És a dir, la llargada de les pel·lícules... Jo, quan era petit, podia veure una pel·lícula d'una hora i mitja i aquí, al cap de tres quarts d'hora, ja s'han cansat. Perquè estan acostumats a coses ràpides.
A la dinàmica... Sí?
Exacte. Sí, sí, sí.
Amb grans no, encara, eh?
Amb grans no.
Amb grans no.
No.
No us desanimeu, ja arribarà.
No, saps que no ho sé, perquè jo em pensava, dic, mira, partint del que deia l'Owen, les pel·lícules cada vegada tindrien una durada hora i mitja, no arribarien a... Però és que es despenja Avatar i dura 3 hores i 10 minuts.
Sí, sí, i ara arriba a Babilón, que toca 3 hores també i pico. O sigui que, sí, sí. Encara fan pel·lícules molt llargues i bé... no sé si realment seria més convenient que quan els directors fan una pel·lícula es plantegin realment de fer-les una mica més curtes.
Però és a dir, qui puja o el públic més petit demana distracció més curta.
Sí.
Bé, més o menys estem adaptant, per tant, l'exhibició cinematogràfica al nostre consum habitual de productes audiovisuals, sigui quin sigui, no?
Sí.
Sí. Plataformes, YouTube... la durada del que es penja, no, per descomptat que hora i mitja no és.
No, no, no.
I si passa de mitja hora ja és molt, no?
Sí, a més a les xarxes socials, per exemple, qualsevol vídeo que duri més d'un minut ja és massa llarg. Imagina't això.
Sí, a més amb les plataformes, amb el mòbil, amb la tablet, pots aturar i seguir-ho quan et vingui de gust, no? Perquè hi ha altres coses que et demanen l'atenció. De tota manera, ara faig un salt cap a un territori cronològic que al Vicenç li agrada. Jo recordo haver vist una filmada, un documental, amb una entrevista amb el Frank Sinatra, on s'incorporaven coses que ell havia dit.
Sí.
I una era una sessió de gravació en el qual ell tallava la sessió de gravació i interrompia i sabia i exigia que s'havia de refer la cançó perquè durava més d'un minut i mig, un minut 45, que era el que ell considerava, perquè clar, en aquells moments les cançons...
Sí, sí, els temes tampoc podien durar.
Era la ràdio.
Sí, sí.
I dos minuts... la gent no talla. O sigui que, clar, dos minuts per la ràdio quan tu estàs fent coses...
És una altra.
Però és el mateix.
Sí, sí. És a dir, la capacitat d'atendre durant un determinat temps.
O sigui que...
Partint d'aquí, Avatar ha portat un públic diferent o no?
No, la veritat és que el públic d'Avatar, almenys aquí, era sobretot doncs, aquest perfil de gent més gran, diguem. Sí, i cosa que gent jove, poca.
Poca.
Sí, i a més és veritat que Avatar la gent la volia veure en 3D, sobretot el jovent, i llavors per això n'escollien doncs, altres sales.
Esclar, què ha passat amb el 3D? Perquè de fet no hi ha res amb 3D. Avatar aterrat amb 3D, com va aterrar el primer Avatar, que va ser qui va obrir la veda del 3D, i la gent anava a comprar els televisors també i els hi venien aquelles ulleres que ja deuen estar enterrades a qualsevol habitació de la casa o qualsevol calaix, perquè de producció en 3D no hi ha res, no?
No, va passar de moda, i ara, doncs, clar, James Cameron el que sí que volia que Avatar
fos en 3D,
la primera, i curiosament ara reestrenaran també Titanic amb 3D. Sí, d'aquí res, d'aquí poquet.
És a dir, 25 anys després reestrenaran Titanic en 3D.
Sí.
Que durem veure el Titanic com si sortís de la pantalla, literalment, oi? I d'allò, avui que la fa... Deixi-me... Si algú encara no l'ha vist mal vista per televisió, Telecinco avui fa Titanic a partir de les 10, o sigui que probablement a les 6 de la matinada acabarà en tots els passes publicitaris el que hi hagi pel mig. O sigui que arribarà Titanic en 3D.
Sí. No sé quina estratègia té James Cameron, però ell vol que les seves pel·lícules siguin les més taquilleres de la història, totes.
Però és clar, això per un cinema, i per un cinema petit, una inversió en 3D, no, eh?
No.
És que a mi em convenç, ja fa temps, em convenç la idea dels que en saben d'això, de que la gran indústria està, no vol invertir en 3D esperant la realitat. Hi ha la difusió
sí.
I posar a l'abast de tothom la realitat virtual, en la qual cosa això podria significar el final de la sala amb la gran pantalla, perquè clar, amb unes ulleres en
sí,
quals
sí,
tu
sí.
Ja no és que vegis quelcom en tres dimensions, sinó que hi estàs allà mig i tu formes part d'allò. Segurament és plausible que això sigui el proper gran canvi.
El que està passant aquí, i el que heu viscut en l'experiència d'aquests 10 anys, és equiparable al que pot estar passant en qualsevol altra població catalana, més o menys?
Sí.
No ens passa res que no estigui passant a tot
correcte,
arreu, eh?
Correcte, no, és en general. Tot això és veritat que poblacions com Sitges, doncs el que tingui cinema, doncs tindrà el mateix tipus de públic i el mateix problema que tenim nosaltres. I és veritat que igualment el jovent tampoc...
Tampoc tira. A Barcelona tampoc?
A Barcelona més, sí, però clar, ja tenen les
sí, diguem-ne, hi ha tot un seguit de lleure paral·lel, no?
Exacte. Que això atreu més un públic més jove, que van a passar el dia a fer altres coses i després cauen al cine.
D'acord, perquè és clar, fins a quin punt val la pena invertir en cinema? En una sala d'exhibició? Perquè, evidentment, en el seu dia es va fer un esforç molt gran, que va ser la compra del projector digital, quan va arribar la digitalització, que això era el 2014, va ser el gener del 2014, que allò va ser una inversió, si no recordo malament, eren 15.000 euros o 20.000 euros, més o menys.
És que va coincidir amb... O sigui, al final...
Del cel·luloide.
Del cel·luloide va coincidir amb el començament del Cineclub. És a dir, les primeres pel·lícules de fa 10 anys encara eren...
Amb cel·luloide.
Sí. I molt aviat i de seguida, penso que no va arribar ni a un any, ja ens vam començar a trobar amb escassedat de material, perquè hi ha les distribuïdores pràcticament... Va haver un temps, i això l'Owen ho recordarà millor que jo, va haver un temps que no sé si estaven obligades a tenir, a fer una... A fer unes poques còpies en cel·luloide.
És a dir, tenia els dos suports, cel·luloide i digital.
Sí, però en Xafa, la feta d'això, ha caigut el
dia. Sí, hi va haver aquella etapa de transició, diguem, del cel·luloide al digital, que les distribuïdores ens oferien els dos formats, fins que va arribar la data que van dir, a partir d'aquest dia ja no serveix més
digital.
El 35 mil·límetres, tot digital.
Veu obrir aquella campanya, veu aconseguir el sistema de projecció pel Prado, i des d'aleshores, torno a la pregunta... Es pot pensar en una inversió en un cine, tal com està el cine? Tal com en Ferran planteja el futur? O veritablement estem en un, una mena de situació d'impàs, però d'impàs molt, molt llarg.
Home, nosaltres, com a enamorats del cine de sempre, doncs, home, encara hi creiem de que realment el cinema, doncs, avui en dia encara pot persistir. I és una de les reivindicacions que amb aquest desè aniversari, doncs, sí que volem fer, és que no és el mateix anar a una sala de cinema com el Prado o les que tenim aquí a Sitges, perquè, a més, són sales centenàries i tenim una sort de Sitges tenir dos de les poques sales centenàries que hi ha en el país. Això s'ha de posar en valor i després, per exemple, al Prado, doncs, no és una experiència diferent. Estàs en una sala emblemàtica, envoltat de obres artístiques importants i no és la mateixa experiència, doncs, a veure una pel·lícula a casa teva amb una tele que una experiència col·lectiva que és la que vius al cinema, no? I això és el que volem posar en valor. Llavors tenim una petita sorpresa
el dia 26,
doncs, on posarem en relleu, doncs, això.
Es pot donar el cas de gent jove que no hagin anat mai al cinema?
És possible.
Home, sempre hi ha excepcions a tot.
Sí, sí, però ho dic més que abans.
Crec que amb l'escola una vegada en la vida els porten al cine, segur.
Per tant, no, en algun moment o altre hi haurem posat els peus.
A més, a Sitges, pel festival de cine, jo crec que totes les escoles
han donat
la sessió. Sí.
Pensem també que el cine, amb la foscor, sala negra i la paret blanca on neixen tot una sèrie d'històries i de personatges, aquest aparent aïllament de l'individu,
sí,
és també un element de companyia. Pensa que hi ha gent que va sola al cine, no? Evidentment, anar amb algú i compartir.
Sí, 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 però va viure una experiència de comunicació individual.
Jo l'esperança que tinc, soc diria, molt pessimista tenint present això de la realitat virtual, etcètera, etcètera, però soc molt optimista, o, bueno, raonablement optimista, amb l'exemple del disc de vinil. El disc de vinil
que ha tornat.
I va morir.
Literalment.
Està en estat de coma. Però, bueno, ara viu una segona vida, és una vida diferent que la primera, evidentment, la que segurament està a punt de, bueno, d'anar al mateix nínxol que el casset, és el CD, perquè les plataformes sí que en aquests moments...
Aquí també han fet...
Sí, han fet forat important. Però anar al Prado, al Retiro, quan acabin les obres, en fi, a aquestes sales centenàries és treballar, participar d'un fet cultural que, a més a més, no deixen de frenar a ningú mai, perquè anar al cine t'irrita si la pel·lícula no és el que tu esperes, i surts... Hi ha un moment màgic en el fet d'anar al cine que potser no s'esmenta tant com altres, no? Que és el moment en què s'acaba la pel·lícula i s'obren els llums. En aquell moment on, de cop i volta, tornes a la,
realitat. A la realitat.
En aquell...
I d'alguna manera cadascú es mira l'altre. I
sí,
allò de les expressions...
Dius, què ha passat?
Aquí, sí, per no parlar d'aquells moments, que suposo que encara també es viuen, dels aplaudiments col·lectius en determinat... En algunes sessions, allò de... allò que ens havia passat sempre, no? Que la pel·lícula ens impacta tant que mereix un aplaudiment, una determinada escena, un determinat moment, una determinada actuació de l'heroi o l'heroïna de torn, o del protagonista de torn.
Hi ha una cosa que m'agradaria rememorar, perquè això encara existeix, és el fet de que el Cineclub portés a Sitges les retransmissions d'òpera en directe des de la Royal Opera House amb uns productes que dius, carai, però si sembla que estigui jugant a futbol quan hi ha una retransmissió d'aquestes amb la qualitat.
Ara anirem amb això perquè en aquests 10 anys, per una banda, hi ha hagut aquest Cineclub Escenaris que probablement, diguem-ne, seria extrapolable a molts altres esdeveniments que es poden projectar, perquè evidentment amb un projector d'aquests es pot projectar el que sigui. I per una altra banda, és clar, obrir Cinema Ribes, el Retiro també, les Roquetes, allò, no sé si això és una en fi, és una petita flor entre un camp molt, molt sec o no, però aquestes oportunitats, què han demostrat també? Perquè a Ribes no es feia cine des de...
Sí, feia
jo
molts
que
anys,
sé,
sí,
però
sí.
Feia molts anys que no es feia cinema.
Jo crec que han demostrat que estem bojos, que som uns bojos pel cinema, però que, bé, doncs, a Ribes, per exemple, la recepció del cinema va ser molt bona i molt... Jo crec que la gent, després de tants anys sense cinema, doncs ho va agrair moltíssim.
Sí, sí.
I encara tenim aquest feedback, no?, de...
És una percepció diferent de la d'aquí, la del públic de Ribes?
Sí, jo crec que sí, perquè aquí sempre hem tingut cinema des de...
Allò d'haver-lo tingut sempre,
anys, I al haver-lo perdut, clar, és el que diuen, no? No valores el que tens si
fins que ho perds.
Llavors, doncs, Ribes s'ha notat que ho han valorat moltíssim aquest retorn al cinema en la població.
I en el cas de les Roquetes?
Roquetes, sí, jo crec que és falta d'hàbits allà. No estan acostumats, tot i que sí que vam tenir cine fa molts anys, però jo crec que encara queda una feina per fer, doncs, que agafin aquest hàbit d'acostumar-se a que hi ha un cinema al seu nucli i que, mica en mica, doncs, vagin agafant aquest hàbit d'anar-hi, no?
Uh-huh.
Perquè sí que és veritat que està costant una mica més que no pas a Ribes.
D'acord. I ara anem per l'òpera i el ballet, com
sí,
deia
jo,
en Ferran. Deies, Ferran, sí, sí.
Anecdòtica, però que té a veure amb això. Fa 10 anys al cineclub, bé, no fa tant, diríem, abans de la pandèmia, diríem, hi havia gent que s'aturava davant del Prado i expressava, ai, però aquí hi ha un cine. És a dir, sembla mentida, però hi ha gent que viu a Sitges, i no d'ahir mateix,
sí,
que tots els canals d'informació, sí, sí, i de difusió d'aquesta informació, no sé, sí, què passa, que fins i tot que el Prado es feia cine alguna vegada. Mm. Dietro, bueno, clar, clar, Roquetes...
Això també és difícil,
sí,
això que dius.
Sí, doncs...
Perquè és com per acostar-se i dir... Ja sap on viu vostè.
No, bueno, aquest seria una altra tertúlia de 6
hores. Té un punt, però d'això. Però fins i tot el desconeixement de, sí, en alguns casos, òbviament, sí, de que hi ha una sala d'exhibició, i no, dues sales d'exhibició.
I en canvi, és clar, les Roquetes fer tot...
Està clar, s'ha de fer tota la feina per fer.
Sí.
Òpera i ballet. Que això no sé si ha estat també una petita sorpresa que ha obert un nínxol de públic molt fidel.
Doncs sí, la veritat que sí, tot i que a Sitges jo crec que ja sabíem que hi havia molt d'entusiasta de clàssics de l'òpera, clàssics del ballet, i bé, doncs, és una oportunitat, doncs, per tots aquests amants d'aquest gènere, doncs, per poder viure, doncs, aquestes òperes, aquests ballets en directe des dels teatres més importants del món. En el nostre cas fem les de la Royal Opera House i de l'Òpera de París.
Mm-hmm. En alguns casos havíeu fet Liceu, que sí?
Sí.
Sí.
Sí, sí, ara no en fan tants des del Liceu de directes. Sí que és veritat que fa ja 2 anys que no en tenim.
Aquí deu haver una qüestió de guixeta també,
sí,
taquilla, de recaptació,
sí,
perquè esclar, tenint-ho a 30 quilòmetres, deuen pensar, doncs...
I de costos, m'imagino,
de costos.
Per fer aquests directes i això, doncs...
Perquè són produccions molt cuidades,
sí,
les que s'ofereixen des de Londres o des de París. Diria que des de Londres les més cuidades de totes.
Sí.
Diferència.
Els anglosaxons amb això no fallen mai, i per tant... I continua havent-hi un públic fidel.
Sí, sí, sí.
Sí.
Continuen venint, i a Sitges, per exemple, tiren les dues, tant l'òpera com el ballet.
Sí.
Arriba es tira més l'òpera que el ballet, tot i que hi ha també molt aficionat al ballet allà, però sí que és veritat que hem notat que l'òpera tira molt més que no pas el ballet.
D'acord. Amb tota l'oferta que hi ha de plataformes, dispositius, el preu és d'aquells assumptes que encara fa que la gent es tiri enrere, d'aquells assumptes que cal reformular, o veritablement, després de tants anys i de les experiències que heu viscut, el preu no és el problema?
Jo crec que no, perquè portem mantenint els preus que teníem durant molts anys. Mm-hmm. No l'hem pujat. Fins l'any passat l'hem posat 50 cèntims. És a dir,
està clar.
No
respon als augments que hi ha hagut en altres
anys. Sí, no s'ha pujat molt. costa molt més en el cinema de Barcelona, que costa pues, 10 euros mínim i més, i aquí doncs, a l'entrada general 7,50. No crec que sigui un tema de preu.
D'acord. Què ha passat arran de la pandèmia? I si, d'alguna manera, després d'aquest 2020, tot està costant molt, i si li està costant molt a tothom. O el 2020, la pandèmia també no va fer cap altra cosa que encara potenciar més els hàbits de consum casolà del
visual. Jo crec que és això, que ha potenciat molt més el que la gent es quedi a casa, que tinguin hàbits més d'estar-se tancat a casa tot el dia, i ara, mica en mica, jo crec que la gent s'està animant a sortir més, però està costant. Però ara estem notant allò una petita pujada de que ens està venint una mica més de públic.
Sí?
Molt poqueta, però...
Mare Déu, haurem passat 2 anys, eh?
Sí, sí.
Però hi ha un element que també pot ser subjectiu meu, però el nivell de qualitat de les pel·lícules, els productes... aquest any 2022 hi ha hagut molt poques pel·lícules que diguis això està... està força bé, no? I ni molt menys excepte, diríem, hi ha quasi pel·lícules fetes a mida per ser taquilleres, tipus Santiago Segura i aquestes coses. Molt poques pel·lícules que... Ha desaparegut un fenomen, jo crec, o almenys s'ha reduït molt, un fenomen que abans es donava bastant. Que les distribuïdores mitges feien apostes portant sobretot cinema o llatinoamericà o sobretot cinema europeu, que en algun moment determinat era un cop de puny a la taquilla.
D'acord.
I això els feia poder-se arriscar. Això els donava un coixí econòmic per arriscar-se. En aquest moment aquest risc, no direm que ha desaparegut, però quant de temps fa que no veiem oferides, no sé, cine italià o cine britànic.
Sí, sí.
Cine britànic, això és mig independent.
Com em sembla que polonès, el darrer impacte italià hauria de ser Sorrentino, no?
Exacte. Sí.
Merescut, però
sí,
han passat uns quants anys.
Sí, sí.
Sí, i em fa l'efecte que el propi Sorrentino... doncs continuo buscant.
Buscant el filó.
Un altre.
Està clar. Dijous que ve es projecta una pel·lícula que ja està tenint molta anomenada abans de ser projectada, que és La ballena.
Correcte.
Quina pel·lícula és aquesta?
És una pel·lícula que... Saps el que comentaves abans? De que hi ha aquests moments que quan acaba la pel·lícula aplaudeixen. Sí. Doncs això va passar a Venècia. Quan va acabar la pel·lícula van ovacionar la interpretació del Brendan Fraser, que és l'actor principal. Jo crec que és una de les ovacions més llargues recordades al Festival de Venècia, perquè es veu que és impactant la seva interpretació. I es perfila com un dels grans favorits a guanyar l'Òscar a millor actor.
La pel·lícula explica la història de...
d'un professor d'anglès que vol reconnectar amb la seva filla que va abandonar quan era petita i bé, es té aquest remordiment i vol reconnectar amb ella. Llavors és un professor d'anglès que té un problema d'obesitat molt seriós i bé, és tota aquesta història de voler reconnectar amb la seva filla.
La pel·lícula ha estat, per tant, un èxit de crítica... De públic, com ha anat? Abans d'arribar, òbviament, però em refereixo si des d'un punt de vista d'èxit popular n'ha tingut o no.
De públic...
Relatiu.
Relatiu. Però estem esperant la setmana que ve...
Després dels Oscars.
Les nominacions als Oscars.
Després dels Oscars.
Aquí és quan normalment el públic comença
a moure's una
mica i es fixa en aquests detalls i en aquestes pel·lícules i les volen a veure.
Això serà el dijous dia 26. Abans, a partir de les 6, hi haurà una copa de cava als Jardins del Prado per celebrar-ho i a 7:45, bé, l'inici de l'aniversari amb la projecció de La ballena. I l'Owen ens deia que Cantando bajo la lluvia tornarà. Quan tornarà?
Doncs estrena tot l'estat aquest divendres i bé, nosaltres a veure si la podem portar ben aviat.
Que només haurem passat del 52 cap aquí. Del 52 cap aquí. O sigui, una pel·lícula de fa...
70 anys.
70 anys. Doncs això.
Ho he comptat amb la meva edat i de seguida he pogut.
Però vaja, si les distribuïdores treuen el fons d'armari i ho fan amb Titanic, què no han de fer amb els grans clàssics de sempre, eh?
Bueno, l'excusa és perquè Warner Brothers fa 100 anys aquest any,
sí.
I llavors cada mes treurà un títol emblemàtic.
Com de Warner?
De Warner.
Doncs se'ls acabarà l'any els quedaran molts títols, eh? Owen, felicitats. Ferran, felicitats.
Gràcies.
El Cineclub celebra 10 anys. Apunti la data, dijous dia 26, a partir de les 6 de la tarda, la festa al Prado, i a partir de 2:15, la projecció de The Whale, la ballena. 10:59.